Bona tarda. La regidora de Cooperació, Gemma Aristó, es compromet aquest any a pagar els convenis i contractes signats amb entitats de la xarxa solidària de Sant Cugat, així com intentar revertir en la mesura del possible la retallada en un 90% del pressupost de l'àmbit que posa en perill alguns dels projectes del municipi. En una entrevista a Cugat Media, Aristó hi posa l'horitzó en intentar arribar enguany al 0,7% dels ingressos municipals compromès, però assegura que si no s'arriba, s'acumularà els pressupostos dels pròxims exercicis. La responsable de l'àmbit ha avançat que s'està treballant amb l'àrea d'economia i entre els dos socis de govern per marcar uns mínims de necessitats i ampliar aquesta partida, de la qual diu no pot perdre aquest històric aportació del 0,7%. L'escoltem.
La intenció, i el que hem estat comentant en alguna reunió amb l'àrea d'economia, seria mantenir uns mínims, que no et sé dir quins perquè no els hem acabat d'acordar ni de concretar, però sí que allò que no fem l'aportació aquest 2024 per arribar al 0,7, ho recuperarem entre el 25, el 26 i el 27.
Conscient que això no satisfà del tot les peticions de la xarxa solidària, que si s'hagués estat una prioritat per a tot el govern s'hauria assolit, la regidora s'alinea amb les queixes i preocupacions d'aquestes entitats. Ja es pot consultar l'ordre del dia del ple d'aquest mes d'abril, que se celebrarà dilluns a partir de les 3 de la tarda. Entre els punts més destacats hi ha l'aprovació del projecte executiu de la futura Biblioteca Central Urbana Gabriel Ferreter, que està previst construir al parc de Ramon Barnils. Segons va explicar el govern el mes de gener, ara només s'aprovarà el projecte i quan hi hagi pressupost sense cap data concreta ja s'executarà. Aquesta biblioteca està pressupostada en uns 10 milions d'euros. També es porta a votació del plenari una proposta de salari mínim de referències per a totes les contractacions que faci l'Ajuntament, siguin directes o indirectes. El ple d'abril es podrà seguir en directe a partir, com dèiem, de les 3 de la tarda a www.cugat.cat. I el Club Rugbi Sant Cugat organitzarà la segona prova de la Copa de la Reina de Rugbi a 7 el cap de setmana del 15 i 16 de juny a la Guinardera. El primer equip femení jugarà aquesta competició, on se sumen els punts de les tres proves per determinar el campió i l'equip que baixa al darrer classificat. El Rugbi Sant Cugat ja va aixecar el títol el 2022 i també va acollir una de les fases de la competició. La primera fase serà el 7 i 8 de juny, la segona a Sant Cugat el 15 i 16 de juny i la darrera el 22 i 23 de juny.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bona tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora del Connectats d'aquest divendres. Informació de servei, comencem pel trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora els problemes es concentren a les rondes de Barcelona. A la ronda litoral veiem cues en sentit Llobregat entre el Fòrum i la Barceloneta i en sentit Trinitat a l'alçada del Castell de Montjuïc i també entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. A la ronda de dalt, cues en sentit Trinitat entre la carretera d'Esplugues i Pedralbes i també retencions en sentit Llobregat des del nus fins a Horta. A banda d'això, complicacions per entrar a la capital catalana tant a la C58 entre Montcada i el nus de la Trinitat com a la B20 a la Pota Nord amb cues de 1-2 km entre Santa Coloma i el nus de la Trinitat. A l'altre extrem veiem retencions a l'A2 a Cornellà de Llobregat en direcció Martorell per un vehicle variat que talla un carril. De moment és el més destacat des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Marta. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un divendres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa, així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Avui avancem la secció de cinema per saber quines són les estrenes que hi ha a la cartellera cinematogràfica. Com sempre, és un repàs que fem en companyia i amb la col·laboració del periodista Jordi Guillem i el nostre company Sergi Estapé.
Bona tarda. Comença com cada divendres la secció de cinema que, també com sempre i com cada divendres, compta amb la inestimable col·laboració del periodista de Diari de Terrassa i cinèfil nostre particular, Jordi Guillem. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs, com dèiem, comença aquesta secció de cinema per, bueno, la que sempre us comentem, expliquem les novetats de la cartellera d'aquest cap de setmana. Aquesta setmana, bé, bon, número normalet de
sí, estrenes, correcte, nenes, correcte.
Ni molt ni poc, no? Escolta'm una cosa, comentem primer de tot una pel·lícula d'acció dels Estats Units que es diu Monkey Man, no sé si
sí.
És de aquella famosa cançó...
De monos, no?
Sí, hi havia una cançó molt famosa de Specials, que era un grup d'escà que es deia Monkey Man.
Doncs ni conec els Specials ni conec la cançó.
Però... bueno, perquè això és perquè tu no tens una edat com tinc jo.
Soc més de Raimon i Llach.
Sí,
i això,
de Raimon i Llach i els Xiula.
Els Figaflaues. No, és el debut en la direcció de Dev Patel, que és l'actor aquell que protagonitzava Slumdog Millionaire i Lion, una pel·lícula que va guanyar alguns Oscars fa uns anys. Doncs aquest és, segur que és indi, ell, és nord-americà, però d'origen indi, i si el veieu, doncs l'identificareu ràpidament, perquè ha fet moltes pel·lícules als Estats Units, de fet, com dèiem, és a Nord-Amèrica. Aquí es posa darrere la càmera per explicar la història d'un delinqüent que acaba de sortir de la presó a l'Índia i que s'intenta adaptar en aquest món marcat per la manca de valors espirituals, per la individualitat, i personalment intentarà lluitar per buscar la venjança per la mort de la seva mare i de la mateixa manera defensar les classes socials més desafavorides. És un thriller, una pel·lícula d'acció, on també hi trobem arts marcials, perquè us agradin aquestes històries en plan Jackie Chan, i és una història, això, una història familiar, interessant, on a banda del Dev Patel, que dirigeix i protagonitza la pel·lícula, hi ha d'altres actors com Charito Copley, Adiki Kalunte, i en fi, no són molt coneguts, diguéssim. És una pel·li que dura 121 minuts, ratllant les dues hores, i la podeu veure des d'avui a les sales. La produeix Jordan Peele, que és aquell senyor que havia fet pel·lícules de terror bastant importants, i que aquí es canvia una mica de gènere i cedeix a Dev Patel la direcció.
Molt bé, doncs el que farem serà escoltar un trosset d'aquest Monkey Man.
Cuando era pequeño, mi madre me contaba una leyenda sobre un rey demonio y su séquito. Dejaban fuego y terror por donde pisaban. Hasta que se enfrentaron al protector del pueblo, el mono blanco. Mírate.
Doncs això era una mica de Monkey Man, un tastet d'aquesta pel·lícula que s'estrena avui. Dels Estats Units venim a Europa, d'on ja no ens mourem. Concretament ens anem a Gran Bretanya, on es va fer aquest thriller que es diu Sangre en los labios.
Sí, és una pel·lícula que en el títol original es titula Love Lies Bleeding. Sangre en los labios és el títol que han decidit posar-li aquí. És una pel·lícula també interessant, bastant valorada per la crítica, per la gent que l'ha vist, dirigida per una dona, Rose Glass, amb una protagonista que a mi em sembla excepcional, que és Kristen Stewart, que és aquella actriu que recordareu de Crepúsculo, però que no va passar de ser una actriu adolescent, sinó que ha fet una carrera espectacular. També hi apareix Ed Harris, Dave Franco, per tant, un repartiment important. És un thriller, és un drama romàntic, també tracta el tema de l'homosexualitat. És la història d'una noia, la Jackie, que decideix triomfar com a culturista, se'n va cap a Las Vegas per anar en una competició, i de camí en un petit poble de Nou Mèxico, per allà on viuen els nostres amics de Better Call Saul i de Breaking Bad, doncs coneix un agent una gerent d'un gimnàs, es fan parelles, tenen una relació, i descobreix que el pare de la seva nova amiga és un traficant d'armes, i aquí tota la cosa es complica, i el thriller doncs va avançant. També comencem amb un thriller, seguim amb un thriller. Curiós que Kristen Stewart hagi triat un paper així, acostuma a fer papers diferents, però bé, també, també és capaç de fer pel·lícules d'acció, i aquí ho demostra perfectament.
Molt bé, doncs Sangre en los labios, aquest thriller que ens comentava el Jordi. I de Gran Bretanya, avió, pam, cap a Espanya, i després ja anirem a França dues vegades. El Salto, un drama fet aquí. Què?
Un drama d'un director que a mi sempre m'ha agradat molt, que es diu Benito Zambrano, un director sevillà que va fer Soles en el seu debut, entre d'altres pel·lícules. És una pel·lícula
Soles
sobre...
Soles és una gran pel·lícula.
Sí, sí, és una gran pel·lícula oblidada de fa uns anys. Sí, sí, un dia podem parlar. Doncs ens explica la història d'un... d'un noi que emigra des de Guinea Conakry,
sí.
I un dia a Madrid el deté la policia per no tenir papers, i a partir d'aquest moment doncs, el deporten a Àfrica, diguéssim, i està en un camp de refugiats on coneixerà una noia i tots dos intentaran creuar l'estret i
fer el salt,
com diu la pel·lícula.
Molt bé. Doncs et sembla que volies dir alguna cosa més o et sembla que escoltem?
No, només això, destacar que és un drama sobre la immigració i que Benito Zambrano, doncs això, a banda de Soles, va fer La voz dormida, Havana Blues, en fi, un cineasta gran.
Soles, però... si no l'heu vista, us
sí,
la recomano
Soles, molt.
Jordi, posem una miqueta de El Salto? Sí?
Vinga, una mica va. De Salto, va.
Número?
Ibrahim Touré.
Por favor, le he preguntado por el número.
Ibrahim Touré. 723.
Muy bien. Ibrahim Tureba.
Caballero, un momento, enséñeme la documentación.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de expulsión.
Si es un niño, quiero que se llame como mi madre.
Esté listo 4 horas antes.
¿Ha pasado algo ahí, bro?
La policía lo ha detenido.
Yo no he hecho nada a nadie. No soy delincuente.
No somos terroristas.
Doncs aquest, El Salto, aquest drama fet aquí, que ens dona pas a anar a França, on tenim les dues últimes pel·lícules que comentarem, després us direm la resta de que s'estrenen. En aquest cas seria, la pel·lícula es diu així, HLM, és a dir, les inicials, HLM, Pussy, un drama fet a França, què?
Sí, és una pel·li que ha tingut molt bones crítiques, també molt bona rebuda. És dirigida per una cineasta francesa, Nora El-Hurj, i la protagonista és una molt bona actriu francesa que es diu Bérénice Bejo. També hi apareix Salma Talakin, Léa Aubert. De fet, és la història de tres amigues, tres adolescents de diferents orígens socials, que són amigues des de nenes, des de petites, i una d'elles pateix l'assetjament per part del millor amic del seu germà.
Vaja.
A partir d'aquí, l'altra amiga, per ajudar-la, publica un vídeo a les xarxes socials per intentar que l'acusador deixi d'acusar-la, però el vídeo posarà en perill la seva seguretat i també posarà a prova la seva amistat. És una pel·li sobre l'amistat, sobre l'adolescència líquida, diguéssim, que hi ha entre les ciutats franceses, diguéssim, en tres amigues procedents de llocs del món ben diferents. I és una pel·li que m'ha sorprès molt, que té sis guionistes. Normalment la pel·li l'escriu una persona, dues.
Se van dir una pàgina cada una.
Sí, no sé, s'ho durien repartir. Aquí la van fer entre sis i a França ha tingut força èxit. Es va estrenar a principis de març i ara ens arriba aquí. Veurem, qui vulgui veure un cinema així més diferent i això, doncs aquí el teniu.
Doncs té aquest HLM Pussy. I acabarem, com dèiem, també a França. En aquest cas, una comèdia que, veient el tràiler, ja us avanço que fa pinta de ser molt divertida, o almenys ho sembla, que es diu La Segunda Vuelta.
Sí, ara que s'apropen eleccions, el dia 12 de maig, doncs aquesta pel·lícula Second Tour, Segunda Vuelta, d'Albert Dupontel, ens explica la història d'una periodista que es dedica a fer esports, la tenen relegada a esports, i un dia doncs decideixen els amos de la seva tele que ha de seguir la campanya electoral d'un candidat a la presidència de la República. És un, el favorit és un senyor de 50 anys que ve d'una poderosa família francesa, i doncs ella comença a fer una investigació d'on ve aquest candidat, a través dels draps bruts i tot això, i això li costarà doncs algun problema. El mateix director, Albert Dupontel, és un dels protagonistes, i sobretot la periodista és la magnífica Cécile de France, que, doncs això, explica amb clau de comèdia aquest intríngulis de la política francesa, per passar una bona estona, vaja.
I l'actor que l'acompanya és...
Albert Dupontel.
Molt bé. Doncs, escoltem una miqueta de La Segunda Vuelta.
Hola.
¿Sabes por qué te he pedido que vengas? Cubrirás esta campaña aunque te jodas.
Estoy cubriendo el fútbol.
Cubres el fútbol porque la cagaste con la política.
¡Démosle una calurosa bienvenida a nuestro futuro presidente!
Que te calles ya, carapolla. Vete a la mierda.
¿Perdona?
Esto, no, se lo decía Bush.
Ya no cubres el fútbol. Resérvatelo para ti.
Doncs aquest de La Segunda Vuelta, en la qual, clar, quan es diu relegada a esports, escolta, hi ha periodistes d'esports que són molt bons.
La majoria comencen esports.
Sí, senyor.
I acaben alguns.
En fi, és el que...
Això és un altre debat, sí, entrem un altre dia.
També s'estrena aquest cap de setmana Menudes Piezas, una comèdia espanyola sobre Alexandra Jiménez, Emma i el Jaguar Negro, una pel·lícula d'aventures feta a França, un documental espanyol que es diu Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, un drama fet a Suïssa, El Milagro de Santa Teresa, una comèdia feta a Espanya, Hoy es Todavía, un drama fet a la Índia, que es diu Maidan, i una pel·lícula, Quota de Terror de la Setmana, que es diu Un dia qualquiera, feta aquí.
Te l'he estalviat, aquesta.
Bueno, sí, perquè a mi el terror ja sabeu que no és precisament el meu gènere, ni molt menys. I escolta, vols felicitar algú? És una persona que avui encara té 50 anys, però que diumenge en tindrà 51.
Correcte, és un actor nord-americà.
Ens agrada fer efemèries de números que no lliguen, no?
Sí, la gent, 50, 25, 50, exacte.
El 50,
exacte,
el 100, sí. L'altre dia vam fer la Bette Davis, el 107.
El 100, exacte.
Doncs escolta...
Bueno, és morta, eh?
Sí, bueno, el 100 anys de l'aniversari de que va néixer. Sí. Ens agrada,
i per tant, doncs mira, celebrem els 51 anys d'Adrian Brody, que és un actor novaiorquès nascut el 14 d'abril del 73, que va començar com a model, es va dedicar després al teatre. És nord-americà, però és d'origen centre-europeu per part de pare i de mare. El seu pare era polonès i la seva mare era romanesa. I se'l recorda aquí entre nosaltres perquè va tenir una relació sentimental amb, segurament, una de les pitjors actrius que ha donat el cinema espanyol, Elsa Pataky, entre l'any 2006 i el 2009. I, en fi, és un actor que, després de fer diverses...
Elsa, si ens estàs escoltant...
Sí, disculpa'ns, dispensa'm.
Si has de denunciar algú, denuncies.
És una noia molt amable, jo vaig... conèixer el Festival de Sitges, va ser molt amable i tot, però com a actriu s'ha de dir que és
Sí, no era
justeta.
La millor, no era la Bette
Davis. No era el seu. Doncs això, parlem del seu ex, de Brody, que el més gran que ha fet i potser que farà és interpretar l'any 2002 la pel·lícula de Roman Polanski, El pianista, basada en la novel·la...
Potser és la més coneguda.
Sí, la més coneguda i la millor.
Perquè, clar, el Jordi a mi em dona deures, no? Vull parlar del Adrien Brody, sí. I jo dic, bueno, busco informació, i llavors em dono compte que és la...
És de les més,
és la més coneguda, pel·lícula, sí. I que no, hi ha moltes que no he vist.
Sí, sí, perquè fet, fa moltes coses així estranyes.
Sí, són molt, pel·lícules una mica...
petites i tal.
La King però... Brown, per exemple, no la veuré. No, 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 no m'interessa. Però potser no, però... sí, l'habitació de Budapest, com és, Hotel Budapest.
Hotel Budapest, he treballat bastant amb aquest director. Amb El pianista, la pel·li de Roman Polanski, doncs això, interpretava el, aquell jueu, ell de fet és d'ascendència jueva, i la, la seva filmografia, doncs hi trobem, en fi, va començar amb Històries de Nova York, l'any 1989, ha interpretat a Manolete, el cinema, sí, que és una curiositat, m'ha semblat interessant. Va fer també La delgada línia roja, de Terrence Malick. També ha treballat Pan i Roses amb l'actor, perdó, el director anglès Ken Loach. I, en fi, ha treballat amb directors que quan ho mires, jo també em pensava que havia fet... Però dius, coi, Woody Allen, també ha treballat amb Woody Allen, va fer King Kong, com deies, el 2005, Manolete és del 2007, la pel·lícula Viaje a Diary...
Manolete no crec que la vegi, però...
No, aquesta...
No, sap mai.
No va tenir massa èxit, eh? No. Ha fet també molta ciència-ficció, amb Woody Allen va fer Medianoche en París l'any 2011, ha treballat bastant, eh? Ha fet bastantes coses.
Jo crec que, el que et deia, no? Mirant una mica, crec que... És
surt a Peaky Blinders, que... per cert.
Sí.
He vist ara.
Que és un actor que té més, potser, és, la gent, Adrien Brody, sí, tal, que el que ha fet, no? Més, més conegut, potser, que el no pas el que...
Sí, perquè ell també va fer de model, és també un personatge, això, del paper coixer, diguéssim. Surt a Succession, una altra sèrie magnífica, encadena les sèries...
Home, estàs dient sèries molt bones, eh? Sí. Has parlat de Breaking Bad, de Better Call Saul, has parlat de Peaky Blinders, i ara de Succession, que jo la tinc pendent, les altres tres, no?
I deixa'm acabar dient que l'any 2025, l'any vinent, interpretarà una pel·li que es diu Emperor, emperador, on farà de Carles I d'Espanya i cinquè del Sacre Imperi Romà Germànic.
Carai, què et sembla? Escolta. Sí, 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 escolta.
Adrien Brody, 51 anys.
Doncs serà aquest Emperor, però nosaltres marxarem no amb res relacionat amb El pianista, que potser és la pel·lícula més rellevant, sinó que amb una pel·lícula de 2023, no sé si l'has vist, Asteroid City.
Ah, no, no l'he vist, però...
Dirigida per Wes Anderson.
Està a Amazon, si us interessa.
És una pel·lícula, doncs, que va... Té, bueno, té gent com Scarlett Johansson, no sé si Tom Hanks també. Bueno,
hi ha molts, és que sí, hi ha una comèdia
un
diferent.
Un bon elenc de personatges. Acabarem amb aquesta cançó de la pel·lícula, la banda sonora, es diu Indian Love Call, la canta un cantant de country conegut, que es veu que era conegut allà als Estats Units, Slim Whitman, i és la versió de 1944. Aquesta cançó... També l'has escoltat a Mars Attack.
Ah,
és la cançó...
Tim Burton.
Ara ja ho podem explicar, amb la qual els extraterrestres acaben...
Conquerint la Terra.
No, dominats pel,
ah, vale.
Per la cançó.
No sé si... On perden.
Si la recordes. Doncs aquesta cançó que surt a Mars Attack i també a Asteroid City, Indian Love Call, ens fa que marxem fins la setmana vinent.
Doncs això mateix, que tingueu bon cap de setmana i bon cinema. And waiting all along. But if when you hear my love call ringing clear, and I hear your
La terrassenca Núria Bogunyà volia estar en contacte amb les persones i ajudar-les. Per aquest motiu es va formar com a educadora social. Avui passa pel Connectats perquè la coneguem una mica més. Molt bona tarda, Núria.
Hola, bona tarda.
No ens pot acompanyar el nostre estimat Sergi Estapé, però vaja, la intenció continua sent la mateixa i suposo que estàs oberta a aquesta conversa per intentar conèixer-te una miqueta més a fons, oi que sí?
Sí, sí, i tant.
Explica'ns quan descobreixes aquesta vocació per les persones, quan veus clarament que tu t'hi vols dedicar professionalment.
Doncs mira, penso que és una vocació que em ve de molt joveneta. Sempre m'ha agradat resoldre una miqueta conflictes, ajudar les persones, no?, fer-les sentir millor. I sí que és veritat que quan vaig començar ja a fer el batxillerat i vaig haver de triar els estudis, ho tenia molt clar, no?, que volia que fos alguna professió per ajudar les persones i que fos així com molt social.
Uh-huh. De petita també tenies aquesta vocació, és a dir, quan estaves a escola i hi havia algun problema, intentaves allò buscar solucions?
Sí, la veritat que era molt, molt resolutiva, eh? Jo intentava sempre, quan hi havia alguna història, posar pau o posar-me pel mig, però d'una manera molt, molt mesurada, no? I la veritat que sí que tenia aquesta tendència.
Mm-hmm. Bon estudiant?
Sí, molt, molt, molt bona, i sí, la veritat que jo no em ficava en gaires embolics i era bastant aplicadeta.
Així que no et vas donar la possibilitat de pensar en qualsevol altra professió que no estigués directament relacionada amb les persones i amb la cura de les persones, d'alguna manera? Vull dir, quan som petits, tots, sempre hi ha alguna professió que ens crida l'atenció. Mira, vull ser bombero, vull ser... policia, vull ser mestre.
Sí.
Què volies ser, tu?
De més petita sí que tenia diverses opcions, no? Perquè en un principi era com ser mestra, després sí que pensava en ser metge, i el tema de les ciències i tot això m'atreia, però a mesura que em feia més gran veia que la meva funció era més social, no? I sobretot amb la persona, no? Amb les persones en grup o de manera individual.
Uh-huh. Però també et tirava el tema de la psicologia.
Sí.
El que
sí,
passa
sí, de fet, estava pendent de fer psicologia o educació social i al final es van juntar diversos factors, eh? També perquè ja sabem com és això de la selectivitat i la nota a vegades arriba més o menys, però tenia opció de fer psicologia, però al final em vaig decantar per fer educació social a la Pere Tarrés, que és una universitat que la veritat que està molt bé.
Uh-huh. Quines han estat les teves primeres feines?
Doncs jo vaig començar amb atenció a la infància en centres oberts i en CRAES. I, primerament vaig fer les pràctiques en un servei de mediació ciutadana. Uh-huh. I era un lloc on m'hagués agradat seguir a nivell més professional, però és veritat que en aquell moment també havies de tenir com el màster, no? I era més complexa de poder accedir. I llavors vaig començar amb petita infància. Sí que he sigut una persona bastant inquieta i he tractat amb diferents col·lectius. I és això. Després vaig començar amb persones amb discapacitat intel·lectual i després també amb gent gran.
I amb quin col·lectiu treballes més a gust? M'imagino que amb tots, no? Però amb quin grup et sents com més útil? És que no, tampoc no sé trobar l'adjectiu, eh? Disculpa, però...
Sí, no, t'entenc perfectament. Jo li comentava, quan vam parlar amb el Sergi, li comentava, jo sóc una persona que... Sempre intento treure coses i aprendre molt de tot en general, no? És veritat que en general m'agrada molt ajudar les persones. Sí que és veritat que m'hi sento més còmoda entre els nois de 16 a 30 anys, no? Com els joves una miqueta ja més adults, però... Mm. Però... No et podria dir. Ara estic treballant amb persones amb discapacitat intel·lectual. És veritat, sí, que jo també tinc una filla amb una discapacitat i això també m'ha ajudat a conèixer molt més aquest món, no? I entendre que al final hem de lluitar també pels seus drets, no? Però, ara mateix m'hi sento molt còmoda en el que estic fent i en el que treballo. Però ja et dic, tampoc et podria dir un col·lectiu en concret que sigui el que més m'agradi.
Sí, sí. M'imagino que, clar, amb la teva feina, que segur que quan arribes a casa tampoc no desconnectes, perquè t'emportes segurament aquells problemes, aquella situació, aquell conflicte, allò que et continua donant voltes pel cap. És difícil desconnectar amb una feina com aquesta?
Sí, és difícil. És difícil perquè, sobretot als inicis, penses que pots, no? El tema d'ajudar, penses que pots solucionar moltes coses, no? A més, tens moltes ganes, tens molta actitud. I, bueno, quan veus situacions de molta dificultat i gent que ho està passant realment malament, no? Pues així, t'ho endús a casa, no? Evidentment. I és una feina que per mi és molt gratificant, però també és molt dura, no? I té moments foscos i en els que no pots fer res, no? Per dir-ho així d'alguna manera. Llavors també és una mica acceptar això, no? Que tenim límits, que som persones humanes i que arribem fins on arribem.
I tant. M'explicava el Sergi que tu volies treballar en aquest camp per treure el millor de les persones. Ho estàs aconseguint? Ho has aconseguit? Quan passa això, com et sents?
Jo sempre intento treballar, sí, per treure el millor, però sí que és veritat que he après amb el pas dels anys que les persones canvien si volen, no? O sigui, que al final tu pots veure una persona, jo soc una persona que sempre veig molt potencial, no? Pues a una persona m'explica coses que li poden agradar o coses que no, i jo sempre veig, no? I miro al futur i penso, aquesta persona podria fer això o allò, però al final és veritat que la persona va voler, no? Evidentment. Quan ho aconsegueixo, pues, bueno, sí que és veritat que em plantejo objectius molt petits, i he après amb el temps que has de ser realista i que no pots ser molt ambiciós, no? Però, home, quan ho aconsegueixes, pues, evidentment, et sents molt bé per la persona, no?
Abans t'has referit a la teva filla. Ella, si no m'equivoco, tu has dit que tenia una discapacitat, una patologia?
Sí. Sí. La meva filla té una pluridiscapacitat, sí.
I com s'afronta una situació com aquesta?
Bueno, pues és una situació, en un principi, bueno, nosaltres no l'embaràs i tot anava bé, en un principi no ho desconeixíem. Clar, és una situació que et ve com de cop, és molt dura, és molt difícil. I et sents, al principi et sents molt, molt sol i molt perdut, no? Perquè ella té una malaltia que es diu polimicrogíria i és una malaltia d'aquestes minoritàries.
Sí.
Llavors, pues, bueno, no és una cosa que tu vas al metge i t'explica i realment hi ha professionals que ho desconeixen, que no saben què és, no? Mm. Bueno, en un inici, bueno, tu penses que no, que això de les malalties minoritàries no, està com molt lluny, no?
Sí, que no va amb nosaltres, no?
Exacte, clar. No? I un dia te n'adones que et passa a tu, no?
Tens un compte d'Instagram que es diu rarezas_de_una_valquíria, que és en aquest compte d'Instagram que parles d'aquesta malaltia?
Sí. Aquí, bueno, aquest compte el vam fer perquè en un principi pues, ens passava una mica això, no? Que jo buscava per internet i era com, bueno, polimicrogíria, què és això, no? Bueno, no sortia res, no tenies informació, amb els metges pues, bueno, et deien que una mica havies d'estar pendent de l'evolució, però que tampoc et podien dir com aniria tot, no? I bueno, vam obrir aquesta pàgina perquè volíem pues, fer una mica això de visibilització i de donar a conèixer pues això, el que ens estava passant i poder trobar altres famílies, no? I també ho vam fer perquè, bueno, volíem poder ajudar, no? Si podíem ajudar alguna família que es trobava en una situació similar, pues que, bueno, no sé, poder donar un cop de mà, no?
Recordem un episodi que hem compartit tots, la pandèmia, una pandèmia que ens va unir a tots, ens va aïllar a tots i que ens va tenir com moltes esperances en la humanitat, no? Com que havíem de ser millors. Jo no sé si hem extret alguna lliçó d'aquella pandèmia.
Jo penso que és o sigui, que sí que hem extret, no? El que passa que... Bueno, a vegades quan tens una situació viscuda molt difícil, com que la vols oblidar ràpid, no? I a vegades tendim a oblidar aquests moments més foscos, no? Sí que penso que hem tingut un aprenentatge, però també penso que ens hem quedat una mica tocats de tot això, no? Que estem com, bueno, com més tristos, no? I... Mm-hmm. I, bueno, a mi sí que m'agradaria que a vegades féssim més aquesta unió, no?, per dir-ho d'alguna manera, i no ser tan individualistes com a vegades som.
Sí, dona la sensació que una mica més egoistes sí que ens hem tornat, no?
Una mica més?
Egoistes.
Potser sí. La veritat que, bueno, és això, no? Jo crec que les experiències doloroses... No estem tan acostumats a parlar de tot això, no estem tan acostumats a exterioritzar-ho, no ens han ensenyat, no? I al final penso que quan tenim una experiència d'aquest tipus, pues el que volem és oblidar ràpid, no? I jo penso que també hem de treure un aprenentatge, no? Que després hi ha situacions de les que no s'han d'aprendre, evidentment, eh? Hi ha situacions que són les que són i ja està, no? Mm. Però, bueno, penso que si ha passat també és això, no? Podríem treure alguna cosa com més en positiu a nivell de societat i de comunitat.
Clar. Abans parlàvem de la desconnexió d'allò que t'emportes els problemes a casa, que de vegades és inevitable. Quan necessites desconnectar, hi ha algun lloc que és el teu lloc preferit, que és el lloc idoni per dir, doncs mira, aquí estic a gust, estic bé, estic relaxada...
Sí, a mi m'agrada molt sortir a passejar per la platja, en general, però bueno, és veritat que nosaltres hem estat visquent un temps a Girona i bueno, jo soc una enamorada de la Costa Brava. Em sembla un lloc increïble per passejar i per, bueno, pues això, no?, per desconnectar i és un lloc molt, molt maco. A mi m'agrada molt S'Agaró, però bueno, no sé, Tossa de Mar, és que hi ha llocs molt...
I Mirablau?
El Mirablau és un lloc que... És un lloc que hi ha a Barcelona.
Sí.
Que, bueno, és un lloc per prendre alguna cosa i és un restaurant que jo sempre... Sí, la veritat que també és un lloc que he anat molt perquè, bueno, és com un mirador, no? Llavors allà pots anar a prendre alguna cosa, pots anar a fer un vermut, pots anar a dinar i pots anar pues, a qualsevol hora del dia, al migdia o al vespre o a veure una posta de sol i... I a mi és un lloc que també em recarrega i bueno, em fa molt bé.
Mm-hmm. T'agrada la música?
Sí, m'agrada molt la música.
Quin tipus de música t'agrada?
Pues mira, en això soc una mica com amb els col·lectius. M'agrada tot.
T'agrada una mica de tot?
Depèn el moment i depèn com estigui. Quan estic més trista, escolto més música així, més melancòlica. I quan tinc ganes de ballar, em poso salsa. I depèn del moment. Però sí, m'agrada molt la música.
T'ho dic perquè t'hem demanat un tema musical per tancar l'entrevista del Connectats. I quina has triat i per què?
Doncs mira, jo he triat una que es diu Mirada Estràbica, que és de Xiula, i bueno, és una cançó que parla de la diferència, no? De que tots som diferents i al final de la riquesa que això ens pot aportar.
Uh-huh.
I per mi és una cançó que, bueno, que em va ensenyar una companya de feina i realment penso que és un himne amb el que hem d'anar per la vida, no? Perquè al final és això, tots som diferents i cadascú tenim les nostres capacitats, però penso que tot això suma, no?
Doncs escolta, Núria, compartim aquest tema musical amb la resta de l'audiència i t'agraï moltíssim que hagis passat aquesta tarda pel Connectats. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Thank you.
doncs arriba el moment de saber allò que ha estat car de les xarxes, el més destacat a les xarxes socials durant aquesta setmana. Com sempre, el repàs el fem amb la Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
Sorry. Bona tarda, Carme. Aquesta setmana la polèmica ha estat envoltant tots els temes possibles. La política, envoltat de polèmiques. El futbol, envoltat de polèmiques. Rodolfo Sancho dient que el seu fill només és un xaval en una edat influenciable, envoltat de polèmiques. Així que, som-hi! El Barça guanya el PSG en el partit de la Champions.
Sí, sí, los jugadores se lo creen, ¿no? Pienso que tenemos esta oportunidad y que jugando de esta manera pues tendremos nuestras posibilidades de pasar a semifinales. Pero bueno, no hay nada hecho. Sí que es verdad que es momento de sentirse muy orgulloso, muy contento del trabajo del equipo, de cómo han entendido lo que teníamos que hacer y bueno, será muy difícil en Barcelona, pero creo que es un gran partido del equipo, ¿no?
L'equip blaugrana, que feia 4 anys que no passava als quarts de la Champions League, s'imposa als parisins i jugarà la tornada amb avantatge. 2 gols de Rafinha i un de Christensen van valdre els del Xavi per superar els parisins al Parc dels Prínceps, en un partit marcat per la intensitat i per l'ex-blaugrana Ousmane Dembélé, que no serà ben rebut a Montjuïc aquest dimecres pel partit de tornada.
¿Cómo se atreve a celebrar este jeta, este cara dura, este sinvergüenza futbolístico? Porque es verdad, después de lo que te ha pagado el Barça, chaval,
ahí.
Después de lo que te han pagado a ti, Dembélé, después de lo que te han pagado por estar lesionado y comer pizzas en tu casa, que eras el que más cobraba de la plantilla.
El Real Madrid no ha tingut tanta sort, empatant contra el City en un duel de gegants que es decidirà a Manchester el dimecres vinent. I una altra lliga europea, però pels amants de la música, ha estat sota el focus. Eurovisió ha respost a les crítiques sobre la participació d'Israel en aquest. Defensors de Palestina van demanar a Oli Alexander, representant del Regne Unit en el concurs, que l'abandonés. Li recriminen que hagués firmat una carta oberta demanant l'alto el foc immediat i permanent en la franja de Gaza, però participés en una competició que permetia l'actuació d'Israel. El Festival de la Cançó remarca en el seu comunicat a Twitter que les decisions sobre els participants són responsabilitat de la Unió Europea de Radiodifusió i no dels artistes individuals. Televisió Espanyola aprova el fitxatge de David Broncano i la resistència a la cadena. Després de setmanes d'anades i vingudes, el Consell d'Administració de RTVE tanca l'acord amb la resistència, que actualment s'emet a Movistar Plus.
Porque finalmente Televisión Española sí ha fichado a Broncano por 28 millones de euros. Mira qué caras se le ha quedado al pobre Pablo, chicos, qué barbaridad. Finalmente el Consejo ha aprobado que la resistencia comienza a partir del mes de septiembre en la 1 de Televisión Española en Access Prime Time, es decir, compitiendo directamente pues, con el hormiguero.
El programa, amb 2 temporades confirmades, comptarà amb 14 milions d'euros per cadascuna. El format i llenguatge seran adequats per poder competir amb el gran programa de Prime Time, El Hormiguero, amb Pablo Motos al cap en Antena 3. I el fitxatge ha sorprès a molts personatges, entre ells a Feijó, president de l'oposició, que critica a Pedro Sánchez per aquesta decisió.
Cala de prioridades és fàcil de resumir. Entre el programa que quiere llevar a las noches de Televisión Española, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero.
Però el més afectat ha estat el Pablo Motos, que va dedicar una estona del seu programa per fer unes declaracions que s'han viralitzat a les xarxes.
Bueno, lo voy a decir, a mí lo que me sabe más es los trabajadores de Televisión Española que deben de estar viendo cómo, no sé, están ridiculizando el prestigio de una cadena, que es una cadena extraordinaria, con profesionales extraordinarios y con mucho prestigio y mucho equilibrio. Entonces, igual, creo que no se lo merecen este juego de estar en todas las tertulias. No.
I per la seva part, el col·laborador, Juan de Val, assegura que és una tàctica de la Moncloa per acabar amb l'hormiguero.
El problema és, en la exposició de Cris queda bastante claro, és que Moncloa quiera acabar con Pablo Motos. A mí esto me parece que es algo que nos haría pensar el nivel de democrático que tenemos en este momento.
Acábalo, reina, y ha nacido un icono, son las respuestas de les xarxes sobre el cómic vídeo de Eduardo Zaplana, l'expresident de la Generalitat Valenciana.
Haz la cola, que yo estoy temprano, haz la cola.
¡Hombre, haz la cola! A las 9:30 tengo cita y viene este hombre aquí con la cara dura aquí con las cámaras, ¿no?
Zaplana es dirigida a la Ciutat de la Justícia pel cas serial, on se li acusa de prevaricació, falsedat, suborn i blanqueig. Res de res. Quan una dona li recrimina haver-se saltat tota la fila.
Hágame foto a mí también. No hagas la cola detrás de mí. Venga, ni venga. Dile que pase.
La dona es queixava de portar hores esperant per entrar i que l'expresident de la Generalitat passés per davant d'ella. A l'estar envoltat de càmeres, el succés ha quedat enregistrat per sempre. I també ha quedat enregistrat el testimoni de Rodolfo Sancho, que ha estat entrevistat per HBO.
Daniel Sancho ya tiene su propio documental. El hijo de Rodolfo Sancho fue detenido en Tailandia por asesinar y descuartizar a un cirujano plástico.
El capítol 0, disponible a la plataforma des del dimarts passat, explica la situació des del punt de vista del pare. La docusèrie continuarà després del judici contra Daniel Sancho pel suposat assassinat, premeditat i posterior esquarterament d'Edwin Arrieta.
Ahora, en pleno proceso del juicio, HBO lanza un documental con el testimonio de su padre, Rodolfo Sancho. Hasta hoy no había concedido ni una entrevista ni a televisión, ni a radios, ni a revistas. Lo hace ahora para HBO Max.
Les declaracions de Rodolfo estan per totes les xarxes. Es queixen que li treu importància a la situació.
Cuenta cómo está afrontando la situación, cómo se lo contó a sus familiares cuando ocurrió y sobre todo cómo está llevando el circo mediático que se ha formado alrededor del caso. Ya hay un primer capítulo colgado y los tres restantes se verán una vez que acabe el juicio.
Ya que parlem de series, anem a les pel·lícules. S'ha estrenat el tráiler de Joker 2. Let's get out of here. La pel·lícula serà musical, amb Joaquin Phoenix com Joker i Lady Gaga com la Harley Quinn. S'estrenarà el 4 d'octubre a les sales de cinema, a diferència de la pel·lícula d'Aitana, que ja s'ha estrenat a Netflix.
¿Com se llama tu gato?
Se llama Murphy.
¿Murphy?
Uh-huh. Como el mejor cowboy del mundo. A mí es que me encantan las películas del oeste. ¿A ti?
Sí.
Paret con paret relata la història d'una noia que es prepara per una audició, però és constantment molestada pel seu veí que només pot treballar en silenci. Illusion, de la Dua Lipa, ja està disponible a totes les plataformes. La cantant ha portat el tercer single del seu nou àlbum, Radical Optimism, que serà nostre el 3 de maig. Knows just how to take control when I'm vulnerable. History talking to my soul. Conversation overlooked. Cause training season's over. De la mateixa manera que Billie Eilish ha anunciat el tercer àlbum, Hit Me Hard and Soft, que sortirà el 17 de maig. Per donar a conèixer el seu nou projecte, ha afegit a tots els seus seguidors a millors amics d'Instagram, una tècnica que les xarxes han aplaudit.
La noticia que ha causado revuelo es que Billie decidió agregar a todos sus seguidores de Instagram a su lista de mejores amigos. ¿Qué significa esto? Pues que ahora todos aquellos que la siguen en la plataforma podrán disfrutar de contenido exclusivo compartido solo para ese grupo especial.
I fins aquí el Connectats a les xarxes d'aquesta setmana. Us deixem amb la cançó de la Dua Lipa per començar bé el cap de setmana. Ens escoltem a la següent. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Friday, then it's Saturday, Sunday. It's live again. It's live again. It's live again. It's live again.
Efectivament, avui és divendres i a punt de tancar la paradeta. Abans, però, un repàs a les propostes que us fem amb l'agenda del Connectats. I comencem amb l'agenda de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
A Terrassa, avui a les 8 del vespre i dins del cicle Divendres Faves Tendres, les penes del jove Werther, espectacle de Miquel Masfiol amb la interpretació de Mel Salvatierra. I dissabte a les 9 de la nit a la Factoria Cultural el grup Mayuana presenta Impulso, una història del viatge de la vida a través de la perspectiva del ritme i el moviment.
Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes que ens arriben des de Sabadell. Pau Durant.
L'obra de teatre Friday Princess Night està programada avui a la Quartera, l'espai escènic de Can Capablanca. Friday Princess Night és un musical de varietats que intenta trencar estereotips encara vigents amb les princeses Disney com a protagonistes. Provinent de l'Off-Broadway, l'estrena està prevista per 9:15 de la nit. L'obra estarà en cartellera fins al 10 de maig cada divendres.
Gràcies, Pau. Anem amb les propostes que us fem des de Badalona. Santiago Espasa.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs aquest cap de setmana, el dissabte, el mític grup Thrash Metal Execution actua a les 8 del vespre a la sala Estraperlo. Ja cap a la mitjanit de dissabte tenim versions al Sarau. De la mà de Supergang es podrà ballar el so de grups com Queen, Phil Collins, Bon Jovi o McLan, una de les bandes fixes del Sarau que regalarà bona música dels 80 i dels 90. Pel que fa al diumenge, tindrem teatre al Margarida Xirgo. A les 6 de la tarda, la companyia Xipxa presenta el seu espectacle Amalí, dirigit per Ramon Molins, una obra que proposa amb titelles una lectura contemporània d'un dels contes clàssics més populars dels germans Grimm. I una mica més tard, a 6:45 de la tarda, la dramàtica del Círcul representa Octaveta a Vicent Andrés Estellers per celebrar el centenari del naixement del poeta valencià.
Gràcies, Santiago. Anem ara amb les propostes del Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Pel que fa aquest cap de setmana al Prat, tenim cita amb la cultura popular dissabte a les 8 de la tarda, ja que la colla bastonera, amb motiu del seu aniversari, farà una cercavila pels carrers de la ciutat. Aquesta arrencarà a la plaça de la Vila i acabarà al parc del Fondo d'en Peixo. Paral·lelament, al Teatre L'Artesà aterra l'obra teatral L'Illa de Certa, de Mara Artigau, amb Miqui Esparvé i Maria Rodríguez. Malauradament, les entrades ja estan exaurides. I durant tot el diumenge, a la plaça Joan García Nieto es tornarà a omplir d'arròs i música amb les carxofes jazz. A més, el mateix dia i en el mateix espai, les carxofes del Prat oferiran platillos que es podran comprar al moment, que són carxofes a la brasa o pollastre guisat. Pel que fa al cartell musical, actuaran Adrián Cunningham, Gypsy Quartet, JF Trio, Les Testarudes, Big Black Rhino i Miu Aka DJ Nu.
Gràcies, Jonathan. Anem ara al repàs de l'agenda de Castellà del Vallès. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Us convidem a tots a la 5a Marató de la Diversitat que organitza l'entitat Sumar Castellà del Vallès. Concretament, es durà a terme el dissabte a l'Espai Tolrà des de les 10 del matí fins a 9:45 del vespre. Són moltes les activitats universals programades, com activitats amb cadira de rodes, la creació de l'oceà entre tots, platja de les olors o pintar amb emocions. I també hi haurà actuacions de castellers, ball de gitanes, ball de bastons, gegants, batucada i espurnes, que és la secció infantil dels Diables de l'Esbart Teatral de Castellà. Us hi esperem.
Gràcies, Jaume. I anem ara amb les propostes que us fem des de Sant Cugat. Avui divendres, la banda barcelonina Hombres B rendirà tribut a Hombres G en un concert a la sala El Siglo Mercantic a partir de 9:15 de la nit. Amb una entrada de 17 euros ens faran viatjar en el temps als anys 80 amb els èxits de la banda. Demà dissabte se celebrarà la darrera calçotada de la temporada organitzada pel Mercat de Pagès de Mirassol. El preu és de 15 euros, amb un preu especial de 13,50 per a les amigues del mercat, on es podrà gaudir de calçots, romesco, botifarra, amb opció vegana i també postres. Tot a partir de 3:15 de la tarda a Mirassol. I finalment, Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix organitza una paella per celebrar el Dia de la República. Serà diumenge a partir de les 2 de la tarda. El tiquet costarà 10 euros, que inclou una ració de paella, vi i postre. Igual que us recomanen en la calçotada, cal portar plats, gots i coberts.
Yeah.
Arribem al final, ara sí, d'aquest viatge en el Connectats de divendres per tancar una nova setmana. Gràcies una vegada més per haver-nos acompanyat, per haver-nos suportat. Ja sabeu que nosaltres tornem dilluns a partir de les 4 i 3 minuts fins a les hores que acabeu de gaudir de la tarda i el cap de setmana.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Que era cosa del destí. Vaig pensar al veure't allí. Quan et vaig sentir parlar, la teva veu em va atrapar. Vaig voler parar el meu temps, viure el somni lentament, descobrir el que has amagat. Secrets que no et deixen brillar. Sento que puc estimar-te. Voldria abraçar-te, comprar-te un somriure. Sento que passen els dies, cremar les. Vas voler tancar el teu cor, abandonar-te a la sort i navegar sola en la por per un mar ple de...
Ràdio Sant Cugat,